Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit, passen 3 minuts a 8:45. Putin s'ha desfet del seu Bin Laden. Tropes russes han eliminat el cap de la resistència txetxena, Shamil Basayev. El líder independentista viatjava amb els seus homes en un comboi militar format per diversos vehicles que ha quedat completament destruït. El Kremlin diu que Basayev estava preparant un atemptat a Sant Petersburg amb motiu de la cimera del G8. Els txetxens acaben de confirmar la notícia. Vladimir Putin s'ha afanyat a sortir per televisió per proclamar que aquest era el càstig que es mereixien els autors de la massacre del col·legi de Beslan. És el nostre tema d'obertura que comentarem d'aquí uns minuts amb Francesc Serra, expert en la Unió Soviètica, amb l'ex-Unió Soviètica del CIDOB. Més coses, d'aquí uns minuts connectarem amb els nostres enviats especials a la cimera sobre immigració que se celebra a Rabat, al Marroc, i participen 57 estats d'Europa i l'Àfrica. I per primera vegada reuneix països d'origen, de trànsit i d'arribada d'aquestes bosses d'immigració clandestina. Com cada dilluns, acabarem el programa amb la revista de premsa, que avui revisarà els principals articles d'opinió de l'Expresso i el The Economist. Tot plegat des d'ara i fins les 9. Aquí comença Mapamundi. La guerrilla separatista txetxena ha confirmat la mort del seu líder Shamil Basayev, però mentre el govern de Vladimir Putin ja havia anunciat hores abans que l'han eliminat en una operació militar, ara els rebels asseguren que ha mort de forma accidental. Sergi Roca.
A través d'un comunicat emès per internet, el comandament dels rebels qualifica Basayev de màrtir i diu que el seu líder ha mort per la deflagració casual d'un camió carregat d'explosius. Aquesta versió, però, no coincideix amb la del Kremlin. El govern rus assegura haver eliminat el seu enemic número 1 en una operació militar a la veïna República d'Ingúixia, juntament, a més, amb diversos dels seus homes, i quan preparava un atemptat, coincidint amb la cimera del G8, que la setmana que ve comença a Sant Petersburg. A partir d'aquí, els detalls ja són més difosos. Segons diverses fonts oficials, tot apunta que forces especials russes han atacat un comboi de 3 vehicles que, literalment, ha saltat pels aires. Basayev anava en un d'aquests vehicles i, fins i tot, podria haver quedat decapitat. Ara se li faran les corresponents anàlisis d'ADN, tot i que sembla que per les restes del seu cap i per la pròtesi de la seva cama dreta, que va perdre en combat l'any 2000, queda clar que és ell. Davant les càmeres de televisió, el president rus Vladimir Putin ha assegurat que aquest és el càstig que els criminals es mereixen per tots els crims dels últims anys, amb la massacre del col·legi de Beslan al capdavant, però afegeix que no es pot abaixar la guàrdia.
Amb una recompensa de 10 milions de dòlars per qui aportés pistes sobre el seu amagatall, Shamil Basayev estava considerat, ho dèiem a la portada, el Bin Laden txetxè. Sens dubte, el seu perfil radical i el currículum que acumula van ajudar a fer que se l'anomenés així. Ho repassem tot seguit.
Rússia és l'últim imperi. Està construït sobre rius de sang.
Amb frases com aquesta, Shamil Basayev, de 41 anys, representava la línia més dura i intransigent de l'independentisme txetxè i es va fer famós sobretot a partir de la segona guerra entre Moscou i la República Caucàsica. Va agafar un cert renom l'any 95, quan al capdavant d'un comando txetxè va assaltar un hospital rus i va fer més de 1.000 hostatges. L'acció va acabar amb 129 morts i més de 400 ferits. Des de llavors, se l'ha relacionat amb tots els atacs de la guerrilla, incloses les dues accions recents més sagnants.
Els fets de Beslan han estat una tragèdia terrible. Els culpables són els serveis secrets russos, que ho havien planejat tot des de l'inici.
Al setembre del 2004, les forces de Basayev van assaltar una escola de Beslan a la República d'Ossètia del Nord. El segrest es va acabar amb la intervenció de l'exèrcit rus i un cost elevadíssim, 331 morts, la majoria nens. Mesos abans, ja havia estat al capdavant de l'assalt al Teatre Dubrovska de Moscou, amb 170 morts.
No m'he reunit amb Bin Laden i no he rebut diners d'ell, però tampoc hauria rebutjat l'oferiment.
Malgrat aquest historial, Basayev, sempre amb una gorra militar i una llarga barba, havia assumit el lideratge dels separatistes txetxens tot just des de l'any passat, després de la mort d'Islam Mashhadov, també a mans de les forces russes. I més d'una vegada se l'havia vinculat al Qaida, però l'únic cert és que realment havia endurit les seves posicions polítiques i religioses fins al punt d'autoproclamar-se imam.
Doncs la notícia del dia la volem comentar amb un expert. Es tracta de Francesc Serra, expert en l'ex-Unió Soviètica del CIDOB, el Centre d'Informació i Documentació de Barcelona. Francesc Serra, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Només un any després de la mort del llavors líder dels rebels txetxens, Aslan Maschadov, ara els separatistes reben un nou cop. Què suposa la desaparició de Shamil Basayev pels txetxens?
Bé, en primer lloc la desaparició d'un líder carismàtic, almenys per una part. Heu parlat de Maschadov. Maschadov en realitat era el líder de l'opció moderada i de l'opció més legalista, ja que va ser el president electe de Txetxènia. Basayev era el líder guerriller que tenia molt males relacions amb Maschadov, però que representava l'ala més radical, l'ala menys disposada al diàleg i la que combatia més frontalment a l'exèrcit rus.
L'acció pot frenar les aspiracions de la guerrilla d'estendre aquest conflicte, el conflicte txetxè, a l'estranger?
Probablement. En qualsevol cas, tenia molt poques opcions. En realitat, la guerrilla estava passant per moltes dificultats darrerament. La mort de Basayev no serà la fi de la guerrilla. Hi ha altres líders guerrillers que prendran el relleu. També hem de tenir en compte que és una guerrilla i una oposició bastant fragmentada, de manera que és difícil trobar una dinàmica conjunta, coordinada, però les dificultats que ja tenia es veuran agreujades per la pèrdua d'aquest líder carismàtic, d'aquest cap de l'oposició armada.
Considera que la mort de Basayev enforteix encara més la política de Vladimir Putin respecte a Txetxènia?
La política de Putin ha estat sempre de mà dura, d'inflexibilitat i d'acabar amb qualsevol oposició. Més que reforçar-la, ratifica aquesta tendència. En qualsevol cas, Putin ja havia deixat molt clar des d'abans de la seva elecció que la seva política amb Txetxènia era el més oposat al diàleg. Ho va demostrar amb l'assassinat de Maschadov, que era dins del que cap un líder pacífic, dialogant, i amb Basayev, que no era precisament ni pacífic ni dialogant, manté aquesta dinàmica tan agressiva. En qualsevol cas, Putin es veu reforçat, fins i tot en la seva retòrica, com ha quedat demostrat amb les seves declaracions agressives després de la mort de Basayev.
En quin punt es troba la República Caucàsica en aquests moments i la causa que defensava Basayev?
Es troba en una pacificació de moltes cometes, és a dir, en la Pax Russa, en una situació en què està destruïda, la població civil està sotmesa a tot tipus de vexacions, de tortures, desaparicions, segrestos, etc. L'exèrcit té impunitat, i no només l'exèrcit, sinó els escamots de la mort, una sèrie de grups més o menys paramilitars que actuen pel seu compte i pel seu propi interès, i l'objectiu seu és expandir la sensació de pànic entre la població, de desmoralització i de sotmetiment. Dins d'aquesta situació, la població té com a màxima prioritat sobreviure, intentar reconstruir com sigui ja no una Txetxènia normal, sinó una situació en què es pugui sobreviure, en què hi hagi una certa economia que actualment no hi és i que ha estat totalment dificultada. És difícil pensar que després de la mort de Basayev, amb aquest nou cop de força, la situació millori a Txetxènia. En qualsevol cas, actualment la informació des de dins de Txetxènia és molt difícil. Les autoritats russes sotmeten la república a un taló fosc informatiu en què els mateixos periodistes russos tenen dificultats per informar.
I fins quan Occident doncs, no dirà res, tancarà els ulls davant d'aquesta situació?
Mentre interessi una aliança amb Rússia i mentre l'estabilitat político-estratègica d'una banda i el comerç especialment de petroli i gas amb Rússia passin per damunt dels drets humans de què tanta gala fa la Unió Europea i altres organitzacions occidentals. És a dir, mentre els interessos occidentals privilegien una relació intensa amb Rússia, es passarà per damunt de Txetxènia i dels seus 150.000 o 250.000, segons les fonts, morts que hi ha hagut fins ara.
Francesc Serra, gràcies pels seus anàlisis. Fins una altra. Bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguim. Avui ha començat a l'AI el primer judici pels presumptes crims de guerra a Kosovo. Seuen a la banqueta dels acusats sis exalts càrrecs de l'administració sèrbia, entre els quals hi ha l'expresident Milan Milutinovic. Se'ls atribueixen crims de guerra l'any 99 contra la població albanesa de Kosovo, que van suposar l'expulsió de 800.000 persones. El judici al Tribunal Penal Internacional hauria d'estar vist per sentència l'any 2008. Tot seguit repassem la trajectòria de Milan Milutinovic amb Quim Olivares.
El retrat.
Milutinovic va ocupar diversos càrrecs dins l'administració sèrbia i iugoslava. Així va ser membre del Consell Executiu de Sèrbia, director de la Biblioteca Nacional de Sèrbia i ambaixador de la República Federal de Iugoslàvia a Grècia, fins que el 95 va ocupar el càrrec de ministre d'Afers Estrangers de la República Federal. Fins al 98 va ser el cap de la diplomàcia iugoslava i va participar en les negociacions d'alto el foc a Bòsnia i Herzegovina i en els acords de Dayton, que van acabar aquella guerra. Milutinovic combinava la posició dura i inflexible de Sèrbia amb una cara sempre somrient i fins i tot davant les càmeres explicava acudits als periodistes que el seguien. Estava considerat un aliat clau de Slobodan Milosevic i també un dels últims del seu cercle més pròxim a abandonar el poder. El desembre del 97 va guanyar democràticament la presidència de Sèrbia i gràcies a això va poder ocupar una cadira al Consell de Defensa de Iugoslàvia. Precisament el Tribunal Penal Internacional de l'AIA haurà de provar que Milutinovic tenia responsabilitat personal en les atrocitats de les tropes sèrbies a Kosovo. Milutinovic, de qui es diu que té problemes de cor, va ser transferit a l'AIA el 20 de gener del 2003, poc després de deixar la presidència i entregar-se al tribunal.
És pràcticament 9:15 de la nit, l'hora que saludem sempre a Carme Montero. Bona nit.
Bona nit.
Les notícies en un minut.
Els pilots d'Iberia continuen de vaga. Les esperances dipositades en la reunió d'aquest vespre s'han esvaït en només 5 minuts. A la sortida, els pilots han denunciat que la companyia no els ha presentat per escrit la garantia que els llocs de treball dels pilots es mantindran tot i la creació de Qatar. Com que feia dies que se sabia que avui començava aquesta vaga, les incidències als aeroports no han estat espectaculars. Si no hi ha canvis, l'aturada està prevista fins diumenge. De la crònica política destaquem una informació que publica el diari Gara i que afirma que el govern central i ETA van fer un pacte al febrer amb compromisos per les dues parts que va desembocar en l'alto el foc d'ETA. Segons aquest diari, l'executiu de Zapatero va garantir no fer detencions i acceptar el que decideixin els bascos i navarresos, mentre que ETA es podria haver compromès a no cometre atemptats. El PSOE diu que la realitat desmenteix la informació perquè sí que s'han fet detencions i el Partit Popular ha demanat que Zapatero en doni explicacions. En clau de política catalana, el líder de CiU, Artur Mas, ha dit avui a aquesta casa que, si perd les eleccions, renunciarà a ser president de la Generalitat. Mas ha demanat als partits catalans que facin president el guanyador dels pròxims comicis i tots li han recordat que Catalunya la democràcia és parlamentària i no presidencial. Acabem amb la previsió que anuncia més calor per la pròxima nit, una calor que es mantindrà també durant tot demà.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
I connectem amb el nostre equip viari. Estel Batet, bona nit.
Bona nit. Doncs molta tranquil·litat i fluïdesa. Ja a aquesta hora l'únic que podem destacar són unes retencions que queden a l'A2, a Sant Vicenç dels Horts, que han anat sortint al llarg de la tarda. I pel que fa a Barcelona, la Ronda de Dalt ens informa la Guàrdia Urbana que es manté la lentitud amb alguna aturada en el tram que va de Vallcarca fins a Horta en sentit Besòs. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Viària de Catalunya. Bona nit.
Sí, quan només li trobes defectes. No, quan només li veus virtuts. Sí, quan és un pas enrere. No, quan és un pas endavant. Sí, quan et sembla antic. No, quan et sembla nou.
En aquesta vida s'ha de saber quan és necessari passar pàgina i quan no. Ara tens un Audi A4 S-Line 2.0 TDI 140 cavalls per 32.390 euros. Amb tren de rodatge esportiu, pintura metal·litzada, llantes d'aliatge de 17 polzades, 6 velocitats... Audi A4 S-Line 2.0 TDI 140 cavalls per 32.390 euros. Passaràs pàgina? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Mapamundi.
Que es reprèn amb una comunicació amb Rabat. La lluita contra els fluxos d'immigració il·legal s'ha convertit en els últims anys en una de les principals preocupacions dels governs, no només europeus, sinó també dels països d'origen, bona part dels quals són africans. Prova d'això és la cimera inèdita fins ara, que se celebra avui i demà a la ciutat de Rabat, al Marroc. Hi participen, com dèiem, 57 estats d'Europa i Àfrica, i per primera vegada reuneix països d'origen, de trànsit i d'arribada d'aquestes bosses d'immigració. Els països europeus afectats per aquest fenomen, entre els quals hi ha especialment Espanya, demanen la cooperació africana perquè aquestes onades migratòries es produeixin de forma ordenada. Connectem amb els nostres enviats especials i saludem en primer lloc a Jofre Llombart. Jofre, bona nit.
Hola, bona nit. Els diplomàtics més optimistes, volem dir, diuen que com a mínim aquesta conferència de Rabat ha de confirmar una voluntat per part de totes les parts implicades, i ja hi ha qui parla de l'esperit de Rabat. El compromís doble i recíproc hauria de ser que Europa facilités les condicions perquè no hi hagi d'haver immigració il·legal, és a dir, més ajuda al desenvolupament i possibilitat d'acollir els immigrants legals, mentre que Àfrica s'hauria de comprometre a lluitar contra les màfies de tràfic de persones i readmetre als països d'origen les persones que creuin fronteres de manera clandestina. Aquesta era la declaració de principis que feia el ministre d'Afers Estrangers, Miguel Ángel Moratinos.
Todos somos también, en último término, hijos de la migración. Bien gestionados, los intercambios migratorios son un poderoso factor de acercamiento y de enriquecimiento mutuo entre los pueblos, un factor de paz, de desarrollo y de progreso, del que siempre se ha beneficiado Europa. Pero la experiencia también demuestra que si este fenómeno desborda nuestra capacidad de gestión, produce múltiples efectos negativos en los países de origen, de tránsito y de acogida.
En aquest sentit, l'estat espanyol s'ha posat com a exemple i ha anunciat ja la concessió de 30 milions d'euros en ajuda a les infraestructures i en microcrèdits, i espera que demà tots els països signin la declaració pública i final d'aquesta conferència. Pel que fa a la resta de representants europeus, hem de dir que una altra de les intencions que tenia el govern de Zapatero aquí a Rabat és que tota la Unió Europea assumeixi com a pròpia la lluita contra la immigració il·legal. És una tasca difícil si tenim en compte que els últims països a entrar als 25, els de l'Europa de l'Est, són països que en generen molta d'immigració. En canvi, l'anomenada Vella Europa veu aquest tipus d'immigració il·legal com a una font de conflictes i per això s'apunta sense pensar-s'ho dues vegades a aquest combat. Potser un dels més vehements avui ha estat el ministre francès Nicolas Sarkozy.
Que no s'estimo, en tout cas c'est les chiffres d'Europol, a 500 000 persones le nombre de migrants qui entrent illégalement en Europe. Ce sont des chiffres considérables. Et quand ils sont en Europe, les clandestins se posent alors immédiatement la question et j'en sais quelque chose.
Ha dit Sarkozy que els càlculs que té l'Europol fixen 500 000 persones al nombre d'immigrants il·legals que hi ha a Europa, que aquestes són unes xifres considerables i que tots són clandestins i, per tant, ha dit Sarkozy, s'ha de fer alguna cosa. Per cert, que el ministre ha anunciat una mesura avui aquí a Rabat que a França pot causar molt revolt. Proposa que en l'enviament de diners que els immigrants fan als seus països d'origen, i que, per exemple, el Marroc és la segona font d'ingressos, quedin lliures d'impostos aquells que destinin una part de la tramesa a projectes al desenvolupament d'aquells països.
Gràcies, Jofre Llombart. Mantenim encara aquesta comunicació. Mentrestant, els països de procedència d'aquests immigrants recorden que només augmentant les mesures de seguretat no s'acabarà amb el fenomen. Demanen arribar fins a l'arrel socioeconòmica del problema. Tornem a Rabat. Lea del Pozo.
En la cimera, tots els països africans han coincidit en que l'ajuda per part d'Europa és fonamental en la lluita contra la immigració il·legal. Algunes d'aquestes ajudes ja s'han anunciat avui. La més destacada és l'establiment d'acords de readmissió entre els països africans i la Unió Europea. Però l'abaratiment de les remeses o els microcrèdits són molt importants també per l'impuls d'unes economies que en molts casos són paupèrrimes. D'altres anuncis han estat les campanyes d'informació que es volen portar a terme en els països d'origen per dissuadir els que estan pensant venir a Europa per camins no legals. La representació senegalesa, a banda de mostrar la seva disposició total cap a la lluita contra la immigració il·legal, picant així l'ullet a Europa, no ha perdut l'oportunitat de recordar que el tema del que s'està tractant té a veure amb persones. Escoltem Cheikh Tidiane Gadio, ministre d'Afers Exteriors senegalès.
Davant el meu propòsit, jo els convido dins la sala de l'auditori que tinguin un pensament i compassió per als milers de persones que han perdut la vida al mar Mediterrani i a l'oceà Atlàntic.
Però més enllà d'això, la representació africana té poc marge de maniobra davant el pla especial que amb tota seguretat quedarà signat demà i que ha estat elaborat per la diplomàcia francesa, marroquí i espanyola. Això sí, el país rebel i el gran absent ha estat Algèria, que des d'un principi va declinar la invitació de participar en la cimera, gelós per al protagonisme que se li otorgava al Marroc, enemic i rival des que el 1994 els dos països van tancar les fronteres. Per cert, Marroc, malgrat ser l'anfitrió de la cimera, i en públic dia tot que sí, encara no ha subscrit els acords de readmissió amb la Unió Europea i no aplica l'acord bilateral signat el 1992. Coses de la diplomàcia.
Estem a 7 minuts de les 9. Les notícies breus. El govern britànic enviarà uns 900 soldats més a l'Afganistan.
Ho ha anunciat aquesta tarda al Parlament britànic el ministre de Defensa, Des Brown. Segons ell, l'increment de tropes es produirà abans del mes d'octubre i l'exèrcit britànic passarà a tenir-hi uns 4.500 homes. L'objectiu d'aquesta decisió és augmentar el suport a les forces internacionals desplegades en territori afganès. En els últims mesos, la violència ha augmentat moltíssim al país. Aquest cap de setmana mateix hi ha mort un soldat espanyol i avui un atac de la coalició ha acabat amb la mort d'un militar afganès i de 40 suposats rebels talibans.
Més de 30 morts en diversos atemptats a l'Iraq.
Avui s'han repetit els atacs aquest cap de setmana entre xiites i sunites. L'atemptat més sagnant ha passat al districte xiita de Sadar City a Bagdad, on l'explosió d'un cotxe bomba ha fet 10 morts i més de 50 ferits. Mentrestant, en un barri de majoria sunita de la capital, un grup d'homes armats ha parat un autobús urbà i ha assassinat 7 passatgers. D'altra banda, el judici contra Saddam Hussein encara la seva recta final amb els arguments de la defensa. La majoria d'advocats que representen el dictador han boicotejat la sessió d'avui perquè reclamen més seguretat.
Andrés Manuel López Obrador presenta 300 recursos per demanar un nou recompte dels vots.
El candidat de l'esquerra de Mèxic, segon a les eleccions presidencials del 2 de juliol per un estret marge de vots del conservador Felipe Calderón, també ha convocat una marxa nacional per la democràcia que començarà a diferents punts del país i que s'acabarà dimecres a la capital. L'Institut Federal Electoral rebutja que hi hagi hagut manipulació de vots.
El nomenament del primer ministre Ramos Horta a Timor Oriental obre una nova esperança.
La Unió Europea ho considera un pas encoratjador després de setmanes d'inestabilitat política. José Ramos Horta, Premi Nobel de la Pau del 96, s'ha convertit avui en el primer ministre del petit estat. Ramos Horta haurà de gestionar els 150.000 desplaçats per la violència, entre d'altres, i preparar el país per les eleccions de l'any que ve.
Polònia es converteix en el primer país amb dos germans bessons al poder.
Aquesta tarda, el president Lech Kaczynski ha designat el seu germà Jaroslaw com a nou primer ministre. Hores abans, el fins ara cap de govern, Kazimierz Marcinkiewicz, ha presentat la seva renúncia juntament amb el seu gabinet. La dimissió és el desenllaç d'una llarga polèmica entre els implicats. De fet, el germà Bessó se'l considerava ja el primer ministre a l'ombra i mantenia fortes discrepàncies per la manera com el primer ministre portava l'economia de Polònia.
Amb l'Italia L'Expresso comencem el repàs avui de la premsa internacional. Aquest setmanari fa especial atenció a les mesures liberalitzadores aprovades pel govern de Romano Prodi per a alguns sectors econòmics. Maria Alba Gilabert.
Taxis, bancs, farmàcies, asseguradores... El govern italià vol donar una empenta a l'economia afavorint la competitivitat. Les associacions de consumidors aplaudeixen un paquet de mesures liberalitzadores amb què l'executiu vol posar fi a pràctiques com ara l'arrodoniment a l'alça de tarifes o altres abusos als consumidors. Per descomptat que els perjudicats amenacen amb la guerra, però el govern, gairebé per sorpresa, ja ha posat en marxa el procediment pel qual cancela un seguit de normes proteccionistes. Els que s'hi oposen diuen que això només perjudicarà la qualitat del servei sense comportar beneficis reals.
L'Economist analitza la crisi dels míssils nord-coreans i considera que l'assaig va tenir un resultat pobre, però segurament molt gratificant pel règim de Pyongyang.
Aquesta gratificació provindria del fet que totes les mirades es van dirigir cap a Corea del Nord, que per unes hores va ser el centre de l'atenció mundial. Aquesta, segons The Economist, seria la gran recompensa obtinguda pel règim de Kim Jong-il, ja que des del punt de vista tecnològic, segons els assessors en matèria de seguretat de la Casa Blanca, els míssils que va llançar el 4 de juliol van ser poc més que focs artificials. Tot i això, l'intent de treure pit hauria servit al règim de Pyongyang per recordar a tothom, sobretot als Estats Units, al Japó i també als mateixos nord-coreans, que segueix existint i que és capaç d'esvalutar el galliner.
L'Apunt, amb Carme Colomina.
La
L'Europa central continua el seu viatge cap al populisme extremista. Primer va ser Polònia, el país amb més atur dels 25, que va optar per un govern amb la dreta xenòfoga i antieuropea. Després Txèquia, amb la victòria del líder de la dreta euroescèptica, i ara Eslovàquia, on l'esquerra acaba d'arribar a un acord de govern contra natura amb el Partit Nacional Eslovac, de discurs homòfob i racista contra la minoria gitana i hongaresa, que ha esdevingut la tercera força del país. L'altre soci és el partit de Vladimir Messiar, pare de la independència eslovaca i cap d'un govern autoritari i corrupte que en la dècada dels 90 va aïllar Eslovàquia d'Occident. Els eslovacs, escaldats pels sacrificis econòmics i socials que els ha portat l'entrada a la Unió Europea, han castigat a les urnes l'últim govern conservador que va treure el país del forat negre on havia caigut fins a portar-lo a un creixement econòmic anual de més del 6%. Un liberalisme que ha obert el país de bat a bat a la inversió estrangera, però que l'any passat va retallar a la meitat les prestacions socials. Eslovàquia és avui, en termes relatius, el primer fabricant de cotxes del món, però continua tenint una de les poblacions més pobres de la Unió. L'extremisme va fent cada cop més forat entre uns ciutadans europeus que senten que perden el control del seu propi destí. La dreta populista recorre Europa sense cap línia divisòria entre l'est i l'oest. L'ampliació mal digerida provoca el desencantament entre els oblidats de les millores econòmiques i alimenta les coalicions impossibles.
La contraportada.
Amb el permís dels nostres companys d'esports. Es veu que ja se sap per què Zidane va donar un cop de cap a Materazzi a la final del Mundial de Futbol. Segons sembla, l'italià li va dir brut terrorista i puta fins a dues vegades a la seva germana. Especialistes a llegir els llavis, consultats per la cadena de televisió Globo del Brasil, han confirmat aquesta informació. L'organització Sorracisme ha demanat a la FIFA que investigui les circumstàncies que van envoltar l'expulsió del jugador francès, que, com se sap, és nascut a Marsella, però d'ascendència algeriana. Molt malament les dues coses, tant els insults com el cop de cap. I això últim, sobretot perquè, diuen els entesos, França va perdre definitivament el partit amb l'expulsió de Zidane. I a alguns ens hauria agradat la victòria de França només per una cosa, pel mal de panxa que hauria tingut Le Pen en veure una vegada més com el seu país guanya el Mundial gràcies al magnífic joc d'una colla de negres i fills de moros. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Elisenda Sort i Marta Jerez. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.